una a l'exposició Miró Picasso a la Fundació Miró i una altra a la Torre de les Glòries. És una sortida matinal, són dues visites, guiades les dues. El preu és de 35 euros pels socis i 37 pels no socis. I la setmana que ve ja us direm l'hora de sortida, que anirem amb autocar. I abans de començar la conferència d'avui, com no pot ser d'altra manera, ja sabeu, no? Els mòbils, sisplau, amb silenci, sisplau. I avui ens acompanyes Sor Lucía Caram Padilla. Ella va néixer a l'Argentina. És una monja dominica, activista cristiana, que fomenta la solidaritat, la justícia social, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. És la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa. Ha impulsat moltes coses, en citarem algunes, com l'Espai El Costureo, que són uns horts on dones de diversos orígens tenen feina i destinen verdura fresca al banc dels aliments. També està la impulsora del projecte Invulnerables contra la pobresa infantil. Ha fomentat la creació del grup de diàleg interreligiós, el projecte Mosaic de salut mental i un alberg, entre moltes altres activitats. Participa activament en els mitjans de comunicació d'àmbit català i espanyol. Va rebre el Premi Català de l'any de l'any 2014. I el 2018 la Generalitat li concedí la Creu de Sant Jordi pel seu compromís amb les persones més desfavorides com a promotora de la plataforma ciutadana de solidaritat creada al Convent de Santa Clara de Manresa i la seva vinculació a la Fundació del Convent de Santa Clara. També en totes aquestes activitats s'ha publicat diversos llibres, un que es diu Santa Catalina de Siena, El coraje en la Iglesia, publicat l'any 97, Mi claustro en el mundo, que és una autobiografia seva, publicat l'any 2012. Tenim uns quants més, no masses, per no fer-se massa llarg. Estimar la vida i compartir-la sobre la felicitat i el compromís, publicat l'any 2014. Adiós rogando, publicat el 2012. I Sor Lucía se confiesa, publicat el 2015. Avui Sor Lucía Caram ens parlarà de constructors de pau en temps de crisi. Moltes gràcies.
Gràcies. Molt bona tarda. Moltes gràcies per la participació, per la puntualitat, per la invitació, per l'acollida. I avui m'havien demanat que parlés d'això de ser constructors de pau en un temps de crisi. Com construïm la pau? I possiblement el compartir aquesta situació sigui un compartir-lo a cor obert, amb un cor que està ferit en aquest moment, que està sagnant per les guerres, però que m'afecta d'una manera especial perquè des que ha començat la guerra d'Ucraïna ja ha anat 22 vegades a Ucraïna, pràcticament cada mes. Per tant, és una guerra que puc dir que la he viscut al quilòmetre zero i la continuem vivint i amb la diferència que a mesura que ha passat el temps que nosaltres hem acollit a persones, les hem acompanyat, hem obert corredors humanitaris i continuem anant allà. És una guerra que s'ha oblidat, però que en realitat està en una situació més dura que al començament. I a vegades tenim existeix això de la fatiga mediàtica, perquè no tenim capacitat de mantenir durant molt temps l'atenció en una situació. Ens acostumem, però és que també és impossible poder assimilar tot el que estem vivint, no? I fa un temps el Covid, el d'Afganistan, el de Síria, el d'Ucraïna, el de Gaza, Israel, ara en aquest moment, aquests dies Ecuador, Guatemala, i sembla que no acabem d'assimilar tot això, no? Jo parlaré des de la meva experiència, de lo que he viscut i de lo que estic vivint, que no és un relat des de la teoria, sinó des de la proximitat i des de les mateixes ferides, no? Quan va començar la guerra d'Ucraïna, podem pensar que va ser el 2000, 22 el 24 de febrer. No, aquesta guerra va començar molt abans. 2014 van començar nosaltres a acollir persones que ja estaven fugint de la zona del Donbass, de Bakhmut, que després va ser un lloc que es va quedar com un desert, que van destrossar totalment, de Mariúpol. 2014-2015 va començar a arribar gent d'allà. I clar, quan tu obres les portes de casa teva, de la Fundació, i aculls a la gent, jo sempre dic, per mi Ucraïna no existia en el meu, en el meu cap o en el meu centre d'interès, però és que hi ha molts països i molts indrets que no ens diuen absolutament res. Ens diuen quan has anat a visitar-lo, quan coneixes algú, o quan ha hagut un conflicte, o quan ha hagut que te l'han posat a sobre, no? Però Ucraïna podia sonar com qualsevol dels altres països de l'est, no? Potser Polònia et sonava una mica més, per això de que Joan Pau II, bueno, però un papa polaco, et sonava una mica més. Però Ucraïna tampoc no coneixia gent. Però de cop i volta et trobes que un dia estàs en una reunió de voluntaris, venen i te diuen si pots acollir un matrimoni amb uns nens en un alberg que tenim i que venen d'Ucraïna. Però nosaltres no podíem acollir nens. Però clar, ja et queda el neguit, no? Just en aquell moment s'havia fet les manifestacions de volem acollir. Recordo que la Dolors Bassa, que era consellera, s'havien manifestat i bueno, quan va dir això, no podem acollir, menors venen de la guerra, una guerra que no està reconeguda. Recordo que vaig trucar al Departament de Benestar i nosaltres no podem acollir menors, però aquesta ve amb els pares i els acollim. Nosaltres volem acollir, pues, vosaltres voleu acollir, us heu manifestat al carrer, nosaltres els volem acollir. En tot cas, si acollim menors, si no podem acollir, ja ens tancareu la residència, un alberg que teníem per persones sense sostre. I això va ser obrir la porta. I quan has obert les portes i has conegut una realitat, la vida es posa potes en l'aire. I veus que és un matrimoni jove amb una nena que surten del país, perquè en qualsevol moment, quan tocaven el timbre a casa, podien venir a buscar-lo per portar-lo a la guerra. 2014. 2015 ja comencen a arribar algunes persones grans. Van arribar alguns que havien sigut militars de la Unió Soviètica i que ja eren considerats, recordo el primer, ella era russa i ell era d'Ucraïna, i ja eren considerats que estaven, que eren espies, no? I s'ho miraven amb desconfiança. I quan comences a acollir la gent, ja són part de la teva geografia, del teu cor, de la teva vida. Clar, quan arriba el 22 de febrer de 2022, el 24 de febrer de 2022, i esclata la guerra, ja no és una xifra, una estadística, un número, una guerra més, sinó és el clam, les llàgrimes, el patiment de les persones que tu coneixes i de les persones que tu ja estimes. I clar, i què fem? I què van fer les monges de clausura del convent de Santa Clara, les monges contemplatives? Doncs vam decidir que obríem un espai per fer una pregària i que ens comunicaríem en streaming amb les persones, amb els familiars, els que estaven acollits per nosaltres, que estaven en la guerra i que estaven en el metro de Kiev, en Cherkasy, en Odessa, en diversos llocs que estaven patint la guerra, en Irpin. I dèiem, bueno, seríem nosaltres, seran els tres o quatre famílies que teníem més a prop, i el convent es va començar a omplir i omplir, i la gent va començar a venir perquè els mitjans de comunicació s'estaven bombardejant i ens estaven ensenyant les imatges de lo que era una guerra que començava i les imatges de la gent que fugia desesperadament hacia la frontera. I clar, quan veus això i estàs veient, a més, que s'estan connectant des d'un búnquer, t'impressiona. Recordo, vam dir a les monges, bueno, pues, demà convidem a dinar a les famílies ucranianes i les escoltem. Ja en petit comitè. I les escoltem i veus l'angoixa comunicar-se amb els seus fills que estaven allà, que estaven en les carreteres intentant fugir perquè un boig havia entrat amb els tancs arrasant. I era població civil que estaven fent la seva vida normal i estaven treballant i tenien les dificultats que podia tenir qualsevol país, però que tenien una amenaça, però que de cop i volta no s'esperaven ningú d'això. Recordo que em van convidar el dissabte aquell a anar a una manifestació que feien per la pau en Manresa. Jo normalment no tinc temps, no vaig a manifestacions. Quan era més jove, sí, me manifestava més. Ara ja m'he fet gran i ja no em dona la vida per tant, no? Només sí que les acompanyava. I el passeig de Manresa es va omplir d'ucranians, de georgians i de gent que clamava, però no era una manifestació com les que moltes vegades anem per reclamar i que la gent va amb la música i que van reivindicant, no, no. Era una cosa que era un drama. Un drama. La gent que s'estava manifestant allà tenia les ferides obertes. La mare, el pare, el germà, el nebot, el fill, amb una amenaça, portaven 3 dies d'atacs. Recordo quan vam arribar a la plaça Sant Domènec, van començar a cantar l'himne d'Ucraïna. I jo vaig ser molt covard, no vaig aguantar, vaig marxar. Necessitava un espai de silenci per poder pair tot això que estava veient. I a vegades sembla que quan ho veien molt, jo mateixa, quan veig ara les imatges en un grup de Telegram de la guerra, tinc l'expressió que estic davant d'un videojoc. I això que estan tirant així, que... I el món real s'ha convertit en un món virtual que té la capacitat, com deia una monja gran de casa, tenim la capacitat, me decía, de helar el fuego, de congelarlo. Bueno, pues... Vaig començar amb el neguit aquell i Ina, una de les ucranianes, em diu, vull que la meva mare pugui sortir. Té un Parkinson, està intentant sortir a la frontera, està intentant arribar a Moldàvia i no sabem si podrà fer-ho o no perquè està tot col·lapsat. I jo no, pues, mai m'havia imaginat de que em poguessin plantejar quan hi ha una guerra, doncs pues mira, ens manifestem, demanem la pau, però quan els coneixes i estàs veient que ploren i que pues, als 2 dies estava prenent un cafè en el convent i entra un voluntari i em diu, què passa? No estic preocupada, però la Ina té la seva mare que vol que surti, Vladimir i l'Anna, que tenen a la seva filla que està intentant venir. Acabo de fer una nota, una història en Instagram demanant un pis per veure si podia venir aquesta família. Em diuen que estan intentant sortir. Al moment em truquen per telèfon, que ja tenia un pis en Manresa, van ser els primers que va acollir, que eren uns fills d'aquests, però que estaven de camí, intentant arribar, no? Hem de fer alguna cosa més. I aquest voluntari em diu, vols anar? A on? A Ucraïna. Intentem. Jo deixem que consulti a les monges a veure què em diuen també, perquè donen fins al divendres, era un dimarts. Dimarts a la tarda el truc i diu, escolta'm, aconseguim algunes coses que necessitem i m'entreguen demà una furgoneta, divendres marxem. I no, vam marxar els 2 dies cap a Moldàvia. A la meitat del camí ens diuen que la persona aquesta no podia arribar pels bombardejos i que era millor que anéssim a Romania i que buscaríem una mare i un nen que estaven intentant arribar allà i que allà ens dirien alguna cosa. Quan arribo a Girona amb el que m'acompanyava, comença a parlar tonteries i sembla que va tenir una pujada de sucre o no sé què i dic, si jo torno a Manresa, ja no torno. Agafo el cotxe a les 8 del matí a Girona fins a les 11 de la nit conduint, fui fent el canvi, ja estava bé. I quan arribem a la frontera en Romania, jo dic que aquell dia vaig quedar ferida per la guerra. I aquell dia em vaig prometre a mi mateixa que tornaria. I què vaig veure allà? Primer, les màfies. Quan hi ha tant problema i tant dolor, hi ha gent que s'aprofita d'això. I quan t'acostaves a una de les fronteres, veies les ONG i els voluntaris que estaven intentant ajudar i acollir a la gent, ambulàncies, ONGs i entitats petites. A les grans no les vaig trobar ni a la frontera ni a dintre del país. Això em va sobtar. Només un apunt. La gent voluntària de les entitats petites intentant acollir i fer costat a la gent i molta gent. No? I de cop i volta veus que estan els que volen aprofitar-se, els que s'adonen que els molesta que vingui gent i que volen plantar el territori, i veies també el tema d'aquells que anaven a captar a les dones i aquells que anaven a captar als nens. I era un món en el que veies lo millor i lo pitjor de la condició humana. I enmig de tot això, la gent que sortia desesperada. Va anar a una altra frontera, a Satumara, a la nit, i em va impressionar molt que sortien uns avis. Després vaig saber que ells eren, ells eren metgessa i era un físic nuclear, i em van dir que aquella hora en la que estaven passant la frontera, venien de Kiev, era l'hora que sortien de l'òpera. I veníem amb una maleta de mimbre que portaven tota la seva vida. Però em va cridar que a la sortida, on estava el control, un noi jove, que la guerra l'havia agafat fora del país, arrossegant la seva maleta, anava en sentit contrari. He d'anar a defensar el meu país. Això va ser el primer que em va sobtar. Bueno, l'endemà vam anar a un camp de refugiat. S'estaven preparant per acollir a la gent en polígons, havia carpes, però de moment els primers que estaven acollits, el primer camp de refugiat, era l'Hotel Aurora, en Satumara, en Romania. Això és un camp de refugiats? Sí. Vaig entendre després que aquí també hi han aconseguit hotels que van ser contractats pel Ministeri d'Inclusió que feien de camp de refugiat. Els primers que surten van a uns hotels i després, quan ja estava tot desbordat, ja eren carpes on la gent s'anava. Una altra cosa era que els que sortien d'Ucraïna, d'alguns països asiàtics, països que no estaven dintre de la Unió Europea, quan sortien, primer tenien dificultat per sortir perquè no podien entrar en Europa. I eren estudiants que estaven estudiant en Ucraïna, que eren d'altres països, però no podien entrar en Europa. Per tant, no podien compartir tampoc els camps de refugiat amb ells. Sortien de la mateixa guerra. I et trobaves amb joves que aquests sí els enviaven a altres camps de refugiats, però no podien salir d'aquest camp de refugiats perquè estaven controlats, perquè no eren europeus i tampoc eren ucranians. Això et fa mal quan ho veus, no? Portar l'endemà, em van enviar una foto de la dona que teníem que trobar en la frontera de Siret, entreguem la foto als voluntaris, la gent es mobilitza, en una multitud de gent, que diria que hi hauria unes 30.000 persones més o menys, buscar dues persones era una mica complicat. Però això em va salvar bastant. Seria que era una monja, però buscaven una monja i passaven la foto i em van aconseguir trobar-lo. No? Ho van a buscar un altre, en un altre lloc, una mare amb dos nens, i pues, ahí va començar tot això. Vaig entendre que era un tema d'acollida i no de recollida de persones. Era un tema d'acollida de persones i no de recollida de refugiats. Perquè aquesta gent que venia amb el seu dolor necessitava un acompanyament. I vaig fer dos viatges amb alguna altra entitat acompanyant i acollim nosaltres, vam acollir en aquell moment més de 300 persones en pisos, en famílies, vam ajudar a recol·locar. Vaig descobrir que no, que el que volíem era fer una acollida més personalitzada. I vam començar a fer corredors humanitaris. I vam començar a obrir corredors humanitaris. Una cosa és la guerra, el que ens expliquen, i una altra cosa és quan toques la carn de la guerra, quan toques la ferida de la gent. I quan teníem a la gent al convent, acollits, i en els pisos, en la fundació, els escoltaves. I veies a les mares que aparentment eren molt fortes, per ser fortes per als seus fills petits o per als adolescents, però veies dones que estaven patint d'una manera impressionant. La imatge en la sortida de la frontera era les dones mirant davant i els nens que anaven jugant allà, però les mares no volien girar-se darrere per veure què és el que estava passant. Bé, vam començar a fer uns viatges, em van demanar els voluntaris de CaixaBank, l'associació de voluntaris, que volien anar amb els autobusos a buscar gent. Es van reunir, van començar, van fer com el quartel general per preparar tot això amb els voluntaris de la fundació, al convent. I quan vam arribar a Chemichil, en Tesco, un gran supermercat que hi ha a prop de la frontera de Medica en Polònia, ahir vaig entendre realment l'altra guerra que estàvem vivint. Era un camp de refugiats en el que hi havia unes 8.000 persones. Era una gran superfície, com si fos un Cort Inglés o un Carrefour, no sé, que estava tot ple, els palets feien de llit i estaven unes banderes per països i la gent s'acostava ja on volia anar. No? Però quan arribem, anaven a arribar a la nit. Jo dic a l'equip que venia amb mi, abans d'acollir a ningú i abans d'anar a veure com transportarem a la gent, hem d'anar a la frontera. Hem d'anar a la frontera perquè ja ens farem càrrec de lo que viu aquesta gent. Vam anar a la frontera de Medica, que va ser una de les més grans on entrava la gent. Hi havia multitud de gent allà. Estaven les màfies més organitzades, però estaven també les entitats socials més abocades a ajudar la gent. Em vaig perdre del grup. I em vaig trobar amb uns mormons que coneixia, que havien vingut a Manresa, que ens havien ajudat durant la pandèmia. Jo no parlo anglès i ells no parlaven castellà, però vam aconseguir que amb algun intèrpret i em van començar a explicar i de cop i volta un passadís, però anava arribant la gent, de cop i volta es para. Silenci en la nit i veiem un nen de 5 o 6 anys que venia sol passant la frontera. Havien tallat perquè pogués passar sol el nen i la policia polaca l'esperava. Era un nen que el pare anava a la guerra, que no tenia família i que l'esperaven per portar-lo a un centre. I jo, a les 12 de la nit, en un fred impressionant, t'adones que això és la guerra. L'endemà anem al Tesco, al camp de refugiats, i allà realment era un drama. Allà hi havia Covid, hi havia gastroenteritis, havia de tot, i la gent hacinada. Ens vam trobar un nen d'uns 4 anys, més o menys, que un policia me lo va entregar i em va dir, busca la mare. I bueno, pues comencem a buscar amb els voluntaris, em vaig quedar amb el nen. Després de 2 hores vam trobar una dona que s'estava registrant i quan el va veure va començar a cridar, jo, no li grite. L'angoixa, no? Aquest nen podia haver estat segrestat per qualsevol, no? I aquí ve el tema que quan tu vas acostant-te, perquè un pot decidir, davant del sofriment dels altres, guardar una distància prudencial perquè el sofriment dels altres no t'afecti. Pere Casaldàliga deia que, quan li van donar el Premi Internacional de Catalunya, què va dir ell? Hem d'humanitzar la humanitat. I què hem de fer per humanitzar la humanitat? Hem de practicar la proximitat. Això significa posar-te en la pell de l'altre. I només quan et poses en la pell de l'altre i ets capaç de plorar amb les seves llàgrimes i fer el seu camí, el seu recorregut, et pots fer càrrec de lo que està vivint. Si no, pots arribar a ser un teòric i un professional de la solidaritat, de la caritat, del que sigui. Però si no ets capaç d'empatitzar de cor a cor amb l'altre, donaràs receptes, però no arribaràs al cor ni arribaràs a buscar una resposta fins al final. I això crea un vincle. I crea una relació que, creieu-me, han passat 22 mesos i ara estic nerviosa perquè no puc anar a Ucraïna. I pensava anar aquesta setmana, però no aconseguir el que necessitava i aniré entre 2 setmanes. Perquè ja ho lligam. I al començament vas fins a la frontera i després entres dintre d'un camp de refugiat i ves el que és la realitat d'ells, però després das un pas més i entres dintre del país. I anàvem un dia a Tesco, al camp de refugiat, perquè teníem que preparar, perquè l'endemà arribaven 5 autobusos i teníem que localitzar a la gent que venia, veure quins són els que feien reagrupacions familiars en Catalunya i en València, hi havia molta gent que anava també, i els que acollíem nosaltres en les famílies que s'havien ofert. No? Quan estava arribant a la frontera, em truquen per telèfon i em diuen, mira, està arribant un grup de gent de Navarra, un clúster que havien fet. Entonces, hi ha un grup que han comprat una ambulància i després hi ha un grup de voluntaris de Navarra, de CaixaBank, que han comprat els voluntaris una ambulància i venen a portar-la. Llavors ens demanen si podem, abans d'anar a Tesco, esperar-los en la frontera per entregar en la frontera les ambulàncies. Perfecto. Anem a la frontera. La tarda anterior havia entrat dintre del país caminant. Els que venien amb mi, tenia sí que entrarien, entrem caminant, mira, hi havia com uns 4 quilòmetres caminant, amb la cúpula d'una església entrarem. I quan entrem, comencen a sonar les sirenes. Y la traductora dijo, ¿qué diuen en la sirena? Lo que diuen aquí, digo, están diciendo que, que se tienen que sacar los documentos, que se apague la luz, que se cierre el gas y que se preparen si tienen que salir porque hay una amenaza de ataque. Y es que venían a mí, cuando tradueix era yo, volen tornarse. Y me digo, ya, ahora ya marcheo. Quedad que arribarían fins a la iglesia. Paran las alarmas, continúan caminando y tornan a sonar las alarmas. Ya ningú se va atrever a girarse porque pues yo anava davant i pues, van dir que entraven i tenien que entrar fins a les últimes conseqüències. Això quan passa, quan vas al mar o vas a la piscina, a veure si l'aigua està molt freda, vas provant, no? Van provar aquell dia, la primera entrada, i van passar, pues jo no. L'endemà, quan venen aquí, s'han d'entregar les ambulàncies en la frontera, dic, bueno, però aquí porten una ambulància, el grup aquest de Navarra, però està l'altra ambulància dels voluntaris de CaixaBank, amb els que jo anava. Jo a la dels voluntaris vull entrar-la. Jo no pots entrar. I em truca el responsable de la delegació dels voluntaris de CaixaBank i em diu, mira, Lucía, estàs viniendo en un equipo, los voluntarios están geolocalizados, el seguro no te cubre dentro del país. Y yo, mira, Raúl, cállate la boca. Y digo, yo soy monja, no me he casado para no darle razón de mi vida a ningún hombre, no me manejes la vida, que voy a entrar igual aunque me digas que no. Y aquel día vaig a entrar amb la furgoneta, amb l'ambulància, fins a un hospital, al VIP. I ahí vaig veure una altra realitat. Em vaig trobar amb nens de 18 anys mutilats. 18, 19, 20 anys mutilats. I ahí no hi havia un llenguatge més que les mirades. La guerra no portava ni 20 dies. Era el meu tercer viatge i el llenguatge d'alguns era vull servir al meu país i altres eren les mirades perdudes. En aquell moment em vaig jurar una mica que tenien que obrir corredors humanitaris. Em van demanar si podien portar ferits. És molt complicat quan entres en tot el tema de la burocràcia. I ahir vaig entendre i vaig descobrir lo que es la mentida de los gobiernos, del govern y de los gobiernos mundiales. Porque aquí tothom es vol rentar las manos. Quan hi ha un ferit, quan hi ha un malalt, que hem portat molts malalts oncològics, què fa el país? El país que està en guerra, com pot ser també en aquest moment en Gaza, o com pot ser en qualsevol altre país, pugen els malalts que hi ha a una plataforma. Y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Gobierno de España es el que ha de bajar aquests casos para repartirlos. ¿Qué van a pasar? La mayoría de los hospitales del Estado español y de Cataluña se van a oferir para acollir gent de la guerra de Ucrania. Pero tú te ofereix, yo me ofereixo, pero he de anar a buscar, a ver qué casos son los que hi ha. Nosaltres ya ens hem ofert, cumplo y miento, el cumplimiento. Nosaltres ya ens hem ofert, pero no anem a buscar qui són els que estan per portar-lo. I aquí entra la monja cojonera. Què fem? Doncs molt bé, ens estan demanant alguns casos. Doncs molt bé. Fem una reunió amb l'equip de metges d'allà, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, que ens deien que tenien que presentar. Parlem amb el clínic, parlem amb l'Hospital de Navarra, que eren els altres que volien, quan vam entrar a les ambulàncies. Doncs aquest cas no podem fer-ho perquè és una cirurgia molt complicada, no ens veiem en cor, i el clínic diu, nosaltres ho intentarem. I l'altre, que estava en perill d'amputació d'una cama i d'un braç, nosaltres ho intentarem. Vam obrir un corredor humanitari i vam anar a un país en el que no hi havia ni medicació per calmar el dolor que tenien i que ens va costar Déu i ajuda per poder sortir de la frontera, tot i que eren guàrdies de frontera que sortíem amb la documentació, va ser molt, molt difícil. Però a partir d'ahir va ser un pas més. Vam poder compartir la vida dels ferits. Aquell noi que diu que tenia 18 anys i que com que passava en gana a casa seva i li agradava la cuina, es va anar a l'exèrcit per fer de cuiner. I quan era cuiner i portava 2 mesos de cuiner, va començar la guerra i van enviar al front. I quan va començar la primera nit d'atac en el front, el van ferir el braç. I quan el van poder rescatar, li van fer un bypass sense anestèsia, traient una vena d'aquí per posar-li aquí i estava a punt de perdre el braç. I l'única solució per no perdre el braç era venir a Espanya. L'Hospital de Navarra no s'atrevia ni el clínic diu ho intentarem. Pues aquest noi està ara a Odessa i ha recuperat el 96% del braç. I els altres que van portar amb ell, un altre me lo porto la setmana que ve a Ucraïna de tornada, aquest sí que va perdre una cama, i un altre l'ensava una cama i un braç. Però quan dius, si fem aquest tràmit i truquem i seguim i continuem i piquem portes i continuem demanant a tot Déu, com dic jo sempre, quan demanem a tot Déu, pues, mica en mica, tu ja la guerra no és ni una xifra ni una estadística, que sí que m'impressionava quan em deien cada dia, en l'època dels atacs en Mariúpol i Bakhmut, cada dia morien uns 600 soldats d'un cantó i d'un altre. Vosaltres aquí ajudeu, nosaltres ajudem persones, nosaltres hem portat gent russos que estaven allà. Nosaltres ajudem persones. Això no entra en el conflicte. No es pot ser neutral, perquè hi ha un país que ha estat envaït. Això és veritat. I si Rússia deixa d'atacar, la guerra s'acaba. Però si Ucraïna deixa de defensar-se, Ucraïna desapareix. És legítim el tema de les armes. El papa ens enviava un missatge, que vam fer una missa criolla en la Sagrada Família, el papa deia, en la guerra pierde la humanidad, perdemos todos. I després es pare diu, no, no, aquí hay unos que ganan, los de las armas. Però quan et trobes aquí, dius, doncs molt bé, els escoltes als que estan allà i diuen, és que al front no tenim armes. I quan et diuen que van 40 i tornen 10, en el penúltim viatge vaig fer a Odessa i ens van demanar poder venir a formar-se. Van estar aquí en la Goodman, en el clínic i en la Fundació Altaia, van portar metges. Bàsicament venien a compartir experiències, però necessitaven sortir d'aquesta situació en la que estaven d'una manera... Quan nosaltres diem i ens fem, mirem les imatges de lo que està passant en Gaza, de lo que està passant en Ucraïna, cada cop costa més, podem potser arribar a imaginar-nos lo que hi ha, però hi ha altres dimensions de la guerra, que una cosa és lo que està en el front. Jo us dic que cada dia està morint a Ucraïna tanta gent com a Gaza, perquè els atacs a la població civil que hi ha cada dia tampoc no s'expliquen, perquè has de donar informació a l'enemic i no la pots donar a la informació a l'enemic. La guerra també és una altra dimensió. Molta gent quan demanes alguna cosa per Ucraïna diu, sí, però també està a Gaza. Sí, evidentment. Per què no vas a Gaza? M'encantaria, no tinc forces per anar a tot arreu. Crec que quan nosaltres assumim amb un compromís amb algú d'intentar arribar fins al final i tant de bo fóssim capaços tot de... Jo, i aquí ho faig una reflexió que em fa mal i que he tingut la sort de poder-la compartir amb el papa francès, que m'ha acompanyat des de cada viatge, m'escriu, quan torno vaig a visitar-lo, és el tema de les famílies i les persones i la societat davant d'una guerra, d'un conflicte, davant de la pobresa, no pot mirar per un altre lloc. Hem de ser tots corresponsables. Però per opció de vida que hem fet alguns, hem de restar disponibles i hem de donar-ho tot. I jo no entenc que tinguem tantes cases tancades a cal i canto, tants convents tancats a cal i canto, en nuestra sacrosanta religió, oblidant-nos de la gent que no té on estar acollit. I ho puc dir, ho puc denunciar perquè tinc la sort de que tinc una comunitat en la que som 5 monges, però al meu convent viuen 25 persones. I tenim gent de Ghana, d'Argentina, de Venezuela, de Colòmbia, d'Ucraïna. I aquí està l'altra guerra. Quan jo vaig a buscar un dels soldats, Oleg, quan li diuen de Mariúpol, està en Barcelona, que havien volat a l'edifici on vivia, va a rescatar i s'adona que el seu fill de 16 anys ja ha mort. Però una mina li fa volar el seu braç i descobreix que té una neboda de 3 anys que va morir. Bueno, quan Oleg em demana si podia portar a la mare del soldat que l'havia salvat la vida a ell, que tenia un càncer i que no podia sortir del país, li dic que sí. I em vaig a buscar-la i portem a Irina i estava en un centre, fem tots els tràmits, estava acollida en un centre de Barcelona a través del Ministeri d'Inclusió, fent el tractament a l'ICO, però quan passen els 3 mesos, clar, ja ha passat l'efervescència de que hem d'acollir i les administracions hem d'acollir però després passen pàgina. I entonces quan eren los de Afganistán, després los de Síria, després, i van tancant carpetes sense que haver tancat el procés de la gent. Entonces ja complert 3 mesos ha d'anar a una altra fase del procés. Aquesta persona no pot anar a una altra fase del procés, aquesta persona està en tractament paliatiu. I de cop i volta em truquen per dir-me que la Irina, que estaven acompanyant nosaltres de 50 anys, que estava en un centre d'una de les grans entitats acollida i que la portaven a un pis amb 12 persones malalts mentals que cridaven només a un lavabo, amb un lavabo en el pis, i la dona s'enfonsa. I com resisteix a quedar-se en aquell lloc, la deixen al carrer. I em truca per telèfon la traductora, la Irina està al carrer. Digo a les monges, què fem? Pues vés a buscar-la, ja has trigat, ja vas tard. Pues està en el convent, està en paliatius. I fa 10 dies han deixat la quimio perquè ja no està fent, i ha començat una ràdio. Aquesta és la guerra. I quan ella diu, és que tinc la meva mare al meu país, que té 70 anys. I tinc el meu fill que és guàrdia de frontera, m'ha aconseguit que pugui venir, aquests dies el tinc al convent també. Però ha vingut a despedir-se de la seva mare. Però ha vingut a despedir-se de la seva mare perquè la mare està amb un càncer i està terminant. Però per què el va al front ara? I aquí no hi ha pietat. I a través d'Instagram m'estan escrivint un munt de mares dient el meu fill té 20 anys, té 25 anys i el volen portar a la guerra i el meu fill no vol matar ningú i el meu fill pot estudiar i pot venir, per què no m'ajuda a treure del país? Perquè no puc. Però aquesta és la guerra. Com ser constructors? Primer, els que no estem vivint a prop ho hem de denunciar, això. Ho hem de denunciar, però el que està claríssim és que la pau és molt fràgil i que el que nosaltres no podem dir això no és el meu problema, perquè nosaltres sí que podem fer alguna cosa i és construir la pau al quilòmetre zero, amb les actituds de cada dia, amb la situació de pobresa i de vulnerabilitat que tenim al voltant nostre, amb les persones que viuen a casa nostra, perquè la violència s'encomana. I de cop i volta ens trobem en molts fronts de guerra. Entonces, no podem fer res, sí que podem fer. Podem crear una corrent de bondat i de pau i mantenir les nostres converses interiors i explicar-nos mútuament i preguntar-nos què podem fer perquè aquesta situació canviï. Possiblement la situació més dura que jo vaig viure allà han sigut moltes. Però quan entres a Butxa, aquella ciutat que va ser arrasada els primers dies de la guerra, la gent surt al carrer perquè necessita explicar-t'ho, perquè necessita que ho diguis al món, perquè el món no s'oblidi. Em recordo a una de les mares que ve i em diu, és que van entrar a casa meva i van matar el meu fill de 18 anys, però és que van violar la meva filla. I es van quedar a viure paret en paret durant 10 dies els violadors de la meva filla. I quan vaig sortir al carrer corrent per demanar ajuda, vaig veure un munt de veïns nostres que els havien matat. I cada dia quan miro a la meva filla, recordo les imatges de lo que hem viscut i m'ha donat que tinc que viure per ella. I voldria estar morta. Això és la guerra. Això és la guerra. I això és un drama. I això no té nom. I el meu discurs, el meu relat, la meva preocupació és primer de salvar vides. Jo estic a TikTok a vegades per fer l'idiota, però també per demanar ajuda, no? Jo sempre dic, quan vaig fer monja em va dir la maestra de novicia, lo más importante en el tiempo de noviciado, durante 5 años prácticamente no seríamos para nada, 5 años monja de clausura en València sense sortir per res, dedicada al silenci i a la pregària, per això ara no caixo ni sota l'aigua. Diu, lo más importante es rezar y pedirle a Dios con confianza. Quan vaig tomar contacte amb el sufriment de la gent, vaig adonar que hem de demanar a tot Déu. I jo entro a les xarxes socials per això i vaig fer un TikTok per demanar una furgoneta per poder baixar els nens a Barcelona a la revisió de la vista i de la boca a la UIC, i em van donar una furgoneta nova de trinca. I quan vaig tenir la furgoneta, els 2 dies va esclatar la guerra i en aquesta furgoneta sense papers vaig anar a Ucraïna. Però en aquest TikTok, veient que funcionava, vaig portar una ambulància i vaig veure que podíem salvar vides perquè el noi es deien el 40% dels ferits es moren per falta d'assistència. I els nois deien, no hi ha ambulàncies per rescatar a la gent. I vaig començar a fer, a parlar i a buscar, i hi havia un que oferia 30 ambulàncies per 15.000 euros, que després no va ser tan així. Vaig lançar un repte a TikTok, 30 per 15. I el dia que presentava la campanya tenien 22. Hem enviat 110 ambulàncies. Les hem portat conduint. Amb voluntari. I això que podia dir, no hi plata, no tenim diners. No tenim. Com ho hem aconseguit? Pues demanant a tot Déu, ajuntant de tot arreu, i les hem comprat i està tot declarat. Pues després hem aconseguit, pues hem obert un corredor humanitari. Hem portat 60 ferits, més de 80 malalts oncològics. Com ho hem fet? No ho sé. Però sí que sé que hem de ser molestos i hem d'explicar i hem de mantenir aquestes converses i explicar-les als altres i per cel, mar, aire, xarxes socials, el que sigui, explicar que som intolerants amb la violència, que som intolerants amb la manca de respecte als drets humans, que no podem suportar la hipocresia d'aquells que poden condenar una guerra però que no són capaços de condemnar a l'estat d'Israel, perquè hi ha negocis i perquè hi ha aliances i perquè hi ha interessos. Però és que quan la guerra d'Ucraïna passa exactament el mateix. El bloqueig que s'ha fet a Rússia no és tant. I a dintre del país, en Ucraïna, també hi ha molta corrupció. Com podem anar a rescatar a la humanitat i a salvar persones? Com podem ser constructors? Hi ha dues formes. O miro per un altre cantó i diu, això no és el meu problema. O em pregunto, amb el que sóc i amb el que tinc, què és el que puc fer perquè algú estigui millor? I a lo millor no sigui el de lluny, però us ho asseguro que al quilòmetre zero sí. Diuen que a John Lennon, quan estàvem un dia al col·legi, li vam donar un full a tota la classe i li preguntaren què quiere ser de major. I el puso feliç, quiero ser feliç. Le dijeron, no ha entendido la pregunta. I ell li contestó, no habéis entendido la vida. Hem vingut a aquest món per ser feliços. I no serem plenament feliços si tots no ho som. I podem viure de dues maneres. Una, em protegeixo perquè a mi no m'afectin els problemes dels altres, o intento obrir-me, empatitzar amb els altres i adonar-me que quan em fa mal el problema de l'altre, sento que el cor s'encongeix, però en realitat es dilata. I vaig creant vincles i la meva família cada cop és més gran. En Casaldàliga ja deia, quan mori, quan em presenti davant Déu, em preguntaran, has viscut? Has estimat? I jo obriré el meu cor i estarà ple de noms. Jo crec que la vida té sentit quan som capaços d'estimar-la i de compartir-la. No és el tema del sentit de que sóc jo el que dono, perquè el que dona està per sobre del carrer. I nosaltres el que hem de tenir una relació d'igualtat. Estimar i compartir. I el teu problema és el meu problema. I com ho aconseguim? Pues bueno, jo sempre ho explico. Acabo perquè m'han dit que hem de donar temps per dialogar. Ho explicaré i a més jo no intentaré fer proselitisme ni res, però és el que a mi explica com m'ha funcionat i el que estic intentant fer per poder d'alguna manera és molt poc, però sé que cada un... Bueno, la imaginació, el poder, cada un té la forma o el camí o la font d'inspiració que té, no? Hi ha un text que a mi crida molt l'atenció de l'Evangeli, i a més jo no estic fent evangelització, simplement explico com un... i dient que és una forma d'escriure, les coses no són com estan escrites, era una forma d'escriure, no? I bé, la majoria de vosaltres segurament heu anat a la catequesi i heu sentit alguna vegada el text aquest de la multiplicació dels pans i dels peixos, a que sí? Si estigués en una classe de gent jove, ningú sabria ni què. Pans i peixos, a lo millor sabrien, però el resta no. Bueno. Entonces diu que a Jesús se'n seguia una gran multitud perquè parlava amb autoritat. Autoritat és el que passa per la vida, no imposant, sinó vivint la compassió, que és la passió compartida. El mal de l'altre em fa mal a mi, i m'acosto, i entro en diàleg amb l'altre, i la gent el seguia. Perquè els costava, perquè aquest no parlava com els fariseus i com els mestres de la llei ni com els sacerdots, aquest parlava diferent. Jo que dic, cop i volta Jesús, després de fer tot el dia que la gent l'havia seguit, insisteix, és una forma d'escriure, aixeca els ulls, En el meu gremi, quan aixeques els ulls, ja has entrat en transe i ja has desconnectat de la realitat. I vivim desconnectats de la realitat. Aquest és el nostre problema. Què veu ell? Un grup de gent que té davant, que tenen gana. I li diu als seus amics, als de Jerez, aquesta gent té gana, doneu-les de menjar. Diu, què dius ara? Acomiada la gent i que vagin a comprar. Nosaltres no tenim res, com que no? I què ens van explicar en aquell text? Que Jesús era com el mag Laris o com el màgic Andreu, més o menys, que va començar a sacar pans i peixos, no? Un tenia tres pans i l'altre no sé què, i van repartir. No, no, què va passar aquell dia? La realitat va impactar en el seu cor. I la va compartir amb els seus amics. Va dir, hem de fer alguna cosa. I la pregunta és, i tu què tens? I tu què tens? I tu què tens? I tu què tens? I van posar tots en comú. I diu l'Evangeli que aquell dia van menjar 5.000 homes sense comptar les dones i els nens. Però a més d'una cosa, que es van recollir 12 cistelles de menjar, perquè Jesús era català, no podien malbaratar els aliments. Havíem que recollir el que no es gastava. Què vol dir això, aquesta forma de relat, aquesta forma d'escriure i aquesta forma d'explicar? Quin és el missatge? Que davant la realitat, quan obrim els ulls i la realitat ens impacta, ens preguntem amb el que sóc i amb el que tinc, què és el que puc fer? I li pregunto a l'altre, i li pregunto a l'altre. I si tots fem alguna cosa, hi ha per tots i encara sobra. Hi ha per tots i encara sobra. Un sol no pot canviar-ho. I alguns tenen la missió de restar absolutament disponibles, i altres tenen la missió d'explicar-los, i altres tenen la missió de ser constructors de pau amb el gest, amb les paraules, amb les actituds, amb la seva vida. La invitació és aquesta. Si us recordeu d'aquesta xerrada en algun moment, la idea seria que pensem que és molt important anar a la frontera. A la frontera ja on està el sofriment de la gent, on està això que no acabem d'entendre i el que el separa a ell de mi. I ser capaços de posar-me en la pell de l'altre, de creuar, d'empatitzar amb l'altre, de posar-me en les seves sabates per recórrer el seu camí, però saber que l'he de tornar les seves sabates perquè cadascú ha de fer el seu camí. Però si ja sé què és el que ha passat, què és el que ha viscut, si ja sé auscultar el cor de l'altre, no restaré mai indiferent. I no em cansaré. Quan em demanen, diu, no estàs cansada ja? Més cansats estan ells. Que el crit desesperat dels que estan allà, a Gaza, a Ucraïna, a Síria, a Afganistan, a Sudan, i que ja no ens oblidem, més cansats estan ells, que ja no tenen ni veu per cridar, perquè ja ningú es recorda d'ells. Donem gràcies pel que som, donem gràcies pel que tenim, i no cansem de preguntar-nos amb el que sóc i amb el que tinc, què puc fer perquè algú estigui millor. Moltes gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem el micro per si hi ha...
Bona tarda i gràcies per haver vingut. Jo la pregunta que li voldria fer és que penso que això és com el que està passant amb l'aigua, no? Que ens estan criminalitzant els ciutadans de que no hem de gastar més aigua, que no ens dutxem al gimnàs i tot això, i resulta que els ciutadans gastem només un 7% de l'aigua. El 80% se'n va malmesa per manca de tecnologia a l'agricultura. Val? I després un 15%, un 20% a la indústria. Però amb els que estan matxacant és a nosaltres. Llavors jo li volia preguntar què n'opina de deixar de matxacar-nos a nosaltres individualment, a la població, i pensar què fem amb els bancs, totes aquestes grans corporacions, tota aquesta gent que té tant de diner, aquests, què hem de fer perquè siguin ells els que principals col·laborin passant pels governs, naturalment? Què ens suggereu que féssim? Gràcies.
Bé, jo penso que Per això deia, és important que nosaltres denunciem, que exigim als governs que facin el que han de fer, que exigim que es prenguin mesures, que hi hagi decisions polítiques. Però en el mentrestant ens hem de mullar, perquè si esperem que l'ajuda vingui dels que l'haurien de fer, no hi arribarà. Ho arribarà quan ja sigui massa tard. Per tant, és... alguns un dia em van dir, nosaltres tenim un banc d'aliment a Manresa. Estem atenent a 1.300 famílies. Jo estic totalment en contra de les ajudes que mantenen per tota la vida i estic més per el tema d'ajudar a la gent per transformar la seva vida i que no depenguin tota la vida de les ajudes socials. O sigui, això ho tinc claríssim. Hem d'ajudar la gent, hem de promocionar i tal. Però un dia ve algú i em diu, el que heu de fer és abaixar la persiana i que exploti el sistema per veure si així els polítics reaccionen. Dic, doncs molt bé, abaixar la persiana i tancar el banc d'aliments significa que aquestes famílies s'ho passaran pitjor. I no sé si reaccionaran els altres o no. Per tant, penso que quan ens arremanguem i estem treballant, podem parlar, podem denunciar, podem exigir. Possiblement siguem una veu en el desert, però ningú... a nosaltres ens hem de demanar, o ens hem de demanar nosaltres mateixos responsabilitat per el que podem fer i no fem. I hem de ser un, inquiets o inquietants per als que manen, però el que hem de ser també inquiets per mobilitzar-nos i per fer... O sigui, jo no puc fer que en les polítiques hidrològiques canvien, podré denunciar-lo, però a lo millor sí, sé que a la meva, al meu abast està també tenim cura de l'aigua, perquè és veritat que és un mínim el que pugui ser per part dels ciutadans, però és el que haurem pogut aconseguir. La meva responsabilitat és aquesta i és responsable també amb la que és la meva responsabilitat. No? Per tant, no aturarem la guerra d'Israel ni canviarem la voluntat ni de Putin ni del president d'Israel, ni... però sí que podem recordar la situació dels que estan patint en primera línia, però fonamentalment sí que podem recordar-nos o dir-nos que la pau és molt fràgil i que la convivència l'hem de cuidar cada dia. L'hem de cuidar al quilòmetre zero, a casa, a la família, a l'escala, a l'escola, a la feina, perquè tenim moltes guerres que ens van enverinant i que van fent que les nostres relacions a vegades acabin sent tòxiques. Podem dir, no tenim dret a que passi això, però això està passant. No sé si et respon, però és la meva experiència.
Bona tarda. Bona tarda. No sé si és adient o no la pregunta que li faré. Si creu que no és adient, no la contesti. I tots tan amics. Es pot continuar tinguent fe en el Déu que ens han ensenyat quan es viu tot el que vostè ha viscut?
Si es pot continuar què?
Tinguent fe en el Déu que ens han ensenyat quan es viu i es veu tot el que vostè ha viscut. Si no ho considera...
No, sí, perfecte, no tinc problema. A veure, jo no sé com és el Déu que ens han ensenyat. Aquest dia llegien molt a la litúrgia el Déu de l'Antic Testament, el Déu justiciero, el Déu de la ira, el Déu que ve a demanar comptes, i després el Déu que predica Jesús, que precisament l'Evangeli sortia avui, le presenten un leprós i entonces el cura, no? Y los fariseos se escaban y dicen, no, pues un judío no puede curar, no puede curar en sábado. ¿Qué es primero, la ley o la persona? Entonces, a mí, el Déu que yo he descubert es un Déu que posa en el centre la persona. Y per mi, si hi ha alguna religió, és aquella que és la del servei als germans. La del servei que jo el descobreixo en la figura de Jesús quan es renta els peus als deixeves i dius, ei, si voleu participar d'aquesta taula, us heu de fer servidores un dels altres. És la religió del servei. Possiblement ara estem, i ho podem veure clarament, no? Aquests dies quan el papa va fer un document dient que es podia beneir a les parelles que estaven en situació irregular i a los del mateix sexe, no? I tot, oh, no es pot i no sé què, tal. Bueno, estamos acostumbrados a maldecir en esta reunió, en esta religió. Estem acostumats a maleir, a parlar malament dels altres, a condemnar, no? Lo que hem de fer és beneir, que de demanar i desitjar lo millor, però fer lo millor, no? Jo sí que puc dir que moltes vegades he vist que la gent es pregunta, i on està Déu? ¿Por qué hem de responsabilitzar un Déu en el que molta gent diu que no creu de les nostres irresponsabilitats, de la nostra violència i del nostre odi? I sí que em va cridar l'atenció, i jo ho puc dir perquè me l'he trobat en Ucraïna, que és una societat que estava molt marcada per la Unió Soviètica, l'ateisme també de la Unió Soviètica, això estava molt marcat en la societat, però és que la societat també d'Ucraïna, els joves, és una societat que està molt secularitzada, com la nostra, com la nostra. Però quan hi ha una situació de dificultat, a mi han cridat molt l'atenció la fe que he trobat en els joves, en les mares i en la gent. De fet, a mi em crida molt l'atenció que un dia anàvem amb els voluntaris, estaven en Kiev, en un mur, hi ha un mur en el que està a prop de la catedral de Santa Sofia, que estan les persones, les fotos dels que van morir des de l'any 2014. Totes les fotos són iguals, perquè estava molt ben fet, perquè no eren tants en aquell moment. Hi ha un parell enorme de fotos ja diverses de tots els que han mort ara. I ve un dels voluntaris que m'acompanyava, agnòstic, i em diu, Sor Lucía, ves a la punta, que jo crec que hi ha algú que et necessita. Vaig arribar ja i una dona em va abraçar i veia que estava encaramada a la paret intentant tocar una foto. O sigui, venia de la zona de Bakhmut, havia perdut tot, havia perdut el pare, havia perdut el germà, no tenia ni una foto ni un record. Ahí estava la foto del seu germà. I aquesta dona, l'únic a lo que s'hi agafava, quan ja tot li havia fallat, era aixecar els ulls al cel i és l'únic que creia. I a mi em crida molt l'atenció quan vaig allà i vaig començar a veure en el VIP, per exemple, quan hi havia 5 tombes i ara en aquest moment hi ha 5.000. Totes tenen la creu que portaven els soldats. Per ells, quan tot els ha fallat, és quan de cop i volta descobreixen una situació de transcendència que va més enllà de qualsevol confessió, però que necessiten agafar-se a alguna cosa. I això l'he descobert molt, m'ha cridat molt l'atenció quan anava al VIP, al cementiri, vaig anar una vegada i al viatge següent sento quan arribo que la dona crida pel meu nom. La dona que ha perdut el marit, el seu fill, que no té ningú i que cada dia va a les 2 de la tarda quan surt de la feina a trobar-se a visitar el seu fill. I jo li dic, pensa aquí amb la traductora. Diu, cada dia que vinc aquí, vengo a pedir-li a Dios, vinc a pedir-li por ella, que se ha quedado pobre, sola, desgraciada, que podía ser el seu discurs. Vengo a pedirle a Dios que cuide de mi hijo. Ho ha perdut tot, no té res. Pues el cor d'aquesta persona que parla i la certesa, que jo dic, per jo m'he trobat allà que la vida de les persones que pateixen per mi és la terra sagrada. Si alguna cosa sagrada és el sofriment de la gent i l'esperança de la gent. Per tant, jo dic, jo ja he descobert, a mi la fe ja se m'ha fet més forta. I moltes vegades a mi mateixa em dic, però per què tens tan poca fe? I la meva fe no és, ja he vist que no sou molt piadosa. Jo demano a Déu, però faig un TikTok. A Dios rogando i con el mazo dando, no? Però quan et trobes en la distància curta amb la gent, descobreixes hi ha coses que criden molt l'atenció. I com a anècdota, em va sobtar molt un dia, estava en l'hospital de Kiev i sortim de la UCI. Hi havia un noi que ara aquell dia el traurien de la UCI. I ve el cirurgià, Denis es diu, i m'agafa de la mà i em volia explicar alguna cosa. Se'm porta a la porta del quiròfan, diu, aquest quadre que havia aquí, parece ser que està hace muchos años. Yo no lo había visto nunca y ahora, cuando he explicado lo que me ha pasado, me han traído para que lo vea. Estaba en Gerson un noi, el que acabas de ver, había sido herido. Y le van a hacer una prueba, tenía una bala expansiva que se había entrado aquí al cor. La bala expansiva cao y ello explota. Entonces, aquest noi había que operarlo para salvarle la vida, para treure aquesta bala. Pero si tú entrabas allá amb l'electrobisturí y vas cauterizando, podem volar tots. I jo no sabia si fer-ho o no, però jo estava allà per aquests nois. I vam decidir que faríem l'operació. I jo sentia que guiaven les meves mans. I vaig començar a suar i l'operació va acabar bé i aquí el veus al noi, que avui el traurem de la UCI. I el quadre què era? Era fet en punt de creu
era un cirurgià que estava amb la infermera i en el mig hi havia la figura d'un Jesús que estava amb el dit. Diu, això ho he viscut. Sentia que algú guiava la meva mans. Això me l'explicava. Jo soc molt poc providencialista. Me'n va quedar... Diu, aquest senyor no diu mentides. Però aquest senyor diu, jo mai he cregut. Però a mi hi havia una força i hi havia algú que em guiava i que em deia que tenia que no ser covard i que tenia que... Pues, és la fe de que la viuen, doncs no és un dogma, no és una idea. Jo crec que la fe és una experiència. La fe és una experiència. I és que no la podem explicar. I jo sempre dic, nosaltres hem adulterat la religió de Jesús. Jesús no va predicar en cap dogma. Quan ell comença la seva missió, què diuen? Que va batejar-se al Jordà i diu que el cel se va obrir, no se va obrir res. Però que se va sentir una veu que deia, aquest és el meu fill estimat. No es va sentir res. Ell es va sentir estimat. I quan un se sent estimat és quan va xutat per la vida. I ahir va començar la seva missió. No, la nostra missió i l'única de la religió no és anar a fer cristians ni a convertir a ningú, no. La vocació de tots és la mateixa, estimar. Estimar i ajudar, no hi ha res més. I cadascú necessita les ajudes que pot necessitar o la font d'inspiració que pot necessitar, la meva, no m'amago, és l'Evangeli, però entenc que hi hagi altres fonts d'inspiració i de tal. Tampoc no crec en aquest Déu que moltes vegades ens han ensenyat i que amb el Papa Francesc no he pogut compartir. Fa unes setmanes estava jo amb el Covid, el 26 de desembre, 27, i el Papa em truca i diu, bueno, dos dies de cama i te vuelves a Ucrania, La nostra missió, la nostra vocació és la del servei, no és la de l'autocomplacència ni res, Hi ha un salt que diu, me ha tocado un lot hermoso, m'encanta mi heredar. Pues aquest ram lo vaig aprendre a resar de petita, però jo ho dic en castellà, però estic contenta de lo que m'ha tocat, perquè per quan veig lo que s'ha tocat als altres, dono gràcies perquè estic d'aquest cantó. I hem de ser agraïts. I jo crec que nosaltres tenim més motius per agrair, perquè quan veiem lo que ha passat, estem en el mateix món, la mateixa humanitat, i estem governats pels mateixos bojos i pels mateixos ególatres d'un color, d'un altre, d'un extrem i d'un altre. També hi ha gent bona, Molta.
Sor Lucía, bona tarda. Gran persona i gran dona. Tota aquesta situació actual de conflictes bèl·lics, amb milions de desplaçaments, a més de les morts, en conseqüència, provoca multituds de desigualtats i amb tot el flux de grans immigracions a la recerca d'una millor vida. I afegiria, el que ens queda encara per viure i veure. Perquè en el món hi han comptabilitzats aproximadament unes 30 situacions que estan latents de possibles conflictes. Siguin conflictes bèl·lics,
Sí, sí, sí.
Siguin per qüestions de creences religioses, de territoris fronterers, de recursos naturals, com pot ser l'aigua. L'aigua pot arribar a convertir-se en una guerra. I d'altres. Perquè abans no s'acaba un conflicte, ja en comença un altre. Precisament per aquests 30 conflictes, conflictes latents que hi ha arreu del món, no? I tot això és perquè, es fabrica de tot a la nostra societat, absolutament de tot, i ho consumim, ho gastem. I llavors, és clar, el quid de la qüestió és, si es fabrica armament, s'ha de gastar. S'ha de consumir, no nosaltres, els governs, a tots aquests que, dels que has anomenat, no? Que són uns autèntics hipòcrites i els dèuspotes. Estem abocats a un continu tarannà bèl·lic en els anys que ens esperen per endavant. I per acabar, doncs, a la nostra joventut el tema era fes l'amor i no la guerra, i ara sembla ser que és... Ara es fan guerres i el que quedi, que pugui fer l'amor. I dintre de les teves pregàries, a veure si li pots demanar a qui sigui que el Barça no baixi segona. que sé que ets una gran seguidora del Barça. Vinga, gràcies.
A mi, la veritat que la passió barcelonista, el que estic vivint me l'ha congelat bastant. És una situació molt complicada, però jo us dic, no?, que jo entenc que s'estan fabricant armes i que és tot un negoci. Quan estàs allà i et diuen que estan en el front i que no tenen armes, jo no tinc la solució. Jo crec que és legítima la defensa, però també és un pes que mossega la cua, No la tinc a la solució. Però els joves et diuen, vas al front i en el front no es poden defensar. No sé quina és la solució, no sé. Jo sé que el que està a la nostra mà és estar al costat de les víctimes i ajudar als que podem ajudar i intentar pues, que em deixin obrir corredors humanitaris. I si m'he reunit amb el ministre de l'Interior d'allà i amb el cap de la Guàrdia de Frontera d'allà i amb el ministre d'aquí, ha sigut per intentar obrir corredors humanitaris, que és, crida molt l'atenció lo poc que s'està ajudant i lo poc que s'està destinant a l'ajuda humanitària i tot lo que s'està destinant al tema d'armaments. Doncs allà a l'entrada estan un voluntari i dos voluntaris que tenen uns calendaris que us regalaran, que són aquests calendaris grans perquè pugueu apuntar les visites al metge, les obligacions, les xerrades d'aquí. I després tenim uns llibres que jo vaig escriure i aquests llibres els que venem, el que aconseguim, és per, en aquest cas, per comprar, estem intentant acabar un hospital de campanya per Ucraïna. Vale. Però no esteu obligats a comprar-lo, eh?
Hola, bona tarda. Quina és l'excusa que li posen quan la feina que haurien d'estar fent els governs i la fa vostè i molta gent com vostè i associacions i voluntariats i quina és l'excusa que posen? Perquè és vostè la que parla amb el ministre de l'Interior per què no ho fa el govern d'aquí, els ministres dels interiors dels 28?
Jo et puc dir que, per exemple, a mi en el meu cas la que més m'ha escoltat i la que més m'ha ajudat per picar portes i per ser molesta va ser la ministra de Defensa. La ministra de Defensa d'Espanya em va donar un hospital de campanya. Primer em va dir que no podia donar perquè havia no sé què cosa de la OTAN i al final es va mobilitzar i van portar un hospital de campanya i van portar metges aquí a formar-se a Saragossa i l'hospital de campanya està desplegat ara en Crematós i està salvant 20 vides al dia, més o menys.
Però quan és que tots tenen molta més força.
Quan tens algun contacte i algú que et facilita les coses, pots arribar i pots obrir camí i pots tornar-te molest. A mi en un moment donat em van dir no pots portar hospitals civils militars. O sigui, que eren fins i tot voluntaris que havien anat o gent que els havien enviat i que els havien d'un cantó d'un altre. Doncs s'ha de fer càrrec el Ministeri de Defensa. És a dir, que si són ferits els mestres s'ha de fer de càrrec el Ministeri d'Educació. És que la ministra de Defensa ha dit que no poden anar. Vaig parlar amb mi. No, jo no he dit, jo. Si tinc una persona que hem portat que té un 75% de la superfície del cos cremat, no el portaré a l'Hospital de Saragossa on no hi ha per atendre un cremat. El portaré al Vall d'Hebron, que és un lloc on el podem atendre i el podem salvar la vida. Per tant, a vegades es van tirant les pilotes els uns als altres, però quan ets capaç de confrontar-lo, a mi em va fer molta gràcia, perquè vaig escriure al president del govern d'Espanya pidiendo un hospital de campanya. I vaig rebre una carta quan ell estava ja en Ucraïna anunciant que entregaven un hospital de campanya. Però el mateix dia jo rebia una carta del seu gabinet que em deien que no podien donar un hospital de campanya, que em posessin en contacte amb l'Institut Nacional de Gestió Sanitària per veure com podien fer, però que l'hospital de campanya el govern no tenia. I lo estaven entregant. I lo estaven entregant a on jo l'havia demanat a través de la ministra de Defensa. O sigui, estava fent el meu encàrrec i m'estava contestant el seu cap de gabinet que no hi havia hospital. Però estava entregant a la Guàrdia de Frontera en l'hospital per el que nosaltres l'havíem demanat. Per tant, si és tot així, que ningú sap el que fan, jo he aconseguit un hospital, ara vaig pel segon.
Però no entenc per què no ho fan. En moltes reunions, tot el que veiem nosaltres a la tele, reunir-se amb el president, amb el d'allò d'allà, però poden...
Perquè ens podem implicar fins que no ens molestin. I entonces, què passa? Els Estats Units anaven i que estarien al costat del poble d'Ucraïna i no sé què, i ara han vist que Donald Trump està pujant i que possiblement no, i retiren les ajudes. Entonces, què és el que s'ha fet? La OTAN es va posar a les portes d'Ucraïna a provocar, el papa diu, van despertar a la fiera, hi havia un petit foc, i què és el que han fet? En lloc de solucionar-lo de manera diplomàtica i política, han tirat gasolina al foc. I després no hi ha qui apagui això, i ara falten els bombers.
Doncs donarem per acabat. Ah.
A mi em sembla que els governs, tant l'espanyol com el francès, com l'italià, com l'alemany, són com si fossin, tenen dues cares. Per una van a fer cimeres per la pau i van perquè no. Però per l'altra, per darrere, estan fabricant totes les bombes i tot l'armament que després s'està tirant i que necessiten vendre'l perquè ja que l'han fabricat. Aleshores, ho trobo d'un cinisme tan gran i em sento impotent perquè què podem fer? Hem d'evitar que es fabriquin aquestes bombes perquè després es tiren.
Hem d'evitar que se tiri, que faci tot això, però hi ha una frase que em va dir un ucranià i que té tota la raó, una mare que havia perdut un fill. Si Rússia deixa d'atacar, s'acaba la guerra.
Clar.
Si nosaltres no ens defensem, desapareixem.
Clar, però és que Rússia no hauria de tindre l'armament i aquí tampoc. No hi hauria d'haver-hi aquest armament.
Qui
no?
Està alimentant la guerra?
Doncs donarem per acabada aquesta conferència d'avui dia.